Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Com sempre, amb l'equip que li fa costat i que li dona suport i que fa possible que vosaltres pugueu escoltar-me. Encapçalat pel inefable, impagable Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol, que quan s'ha de passar el motxo, doncs passa el motxo, i quan s'ha d'arreglar una connexió, arregla una connexió, i amb la postajuda, podríem dir, de la Goretti Martínez, que quan acabem d'enregistrar tot això i passar-vos-ho, ella ho penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, perquè així vosaltres, ja a l'apartat d'efemèrides, pugueu anar allà, pugueu dir, ai, mira, què va passar el 14 de juliol? Mira, doncs, ai, carai, doncs, i aviam què ens explicava el Morgades d'això, i ho pugueu sentir. Però també fem música. També la ràdio sense música no seria res, i per això avui, com que la primera efemèride es començarà, o són totes del mes d'abril, hem volgut dedicar la música inicial a una cançó que avui compliria 50 anys, si més no pel títol. No els fa, però pel títol sí. És la popular cançó del Lluís Llach, Abril 74.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb val vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, quan guanyem el combat.
D'abril de l'any 1766, el dia que neix a la ciutat de Barcelona el que oficialment és anomenat orientalista i explorador Domènec Badia, que tenia el pseudònim d'Ali Bei, però que en realitat, com ja veureu, era un aventurer i fins a cert punt un espia. En Domènec Badia I Leblich era fill d'una família benestant. El seu pare, el senyor Pere Badia, era secretari del governador. El nen, doncs, de seguida, ja sabeu que en aquella època, doncs, les coses anaven com anaven. Als 14 anys ja era funcionari a la ciutat de Granada i després va ser comptador de guerra amb rang de comissari. El 1791 es va casar amb Maria Berruezo i el 1793 va rebre per part del rei d'Espanya, Carles IV, el nomenament d'administrador de tabacs de la província de Còrdoba. Allà va conèixer un senyor, en Simón de Rojas Clemente, que era un botànic i també un gran amant de la cultura oriental, que el va convèncer perquè participés en un projecte científic botànic al nord d'Àfrica, estudiar les plantes del nord d'Àfrica i totes aquestes coses. Bé, en Badia es va integrar en aquest tema, però va veure ràpidament les possibilitats de tot això. I el 7 d'abril de 1801 es va presentar al primer ministre Manuel Godoy, que en aquell moment manava amb el Carles IV, i li va presentar un projecte que havia treballat amb Simón de Rojas, tot aquest projecte d'estudiar això, i li va dir: home, doncs miri, estaria bé que vostè pogués ajudar-nos i subvencionar una mica tot això, no? Perquè, és clar, jo diria que està, això ho deia el Badia, l'Ali Bey, jo diria que està a punt de caure l'imperi espanyol a Amèrica. De fet, allà havia començat les queixes, les els independentismes i tot això, i necessitem noves colònies, i a més necessitaríem que aquestes colònies no estiguessin tan lluny d'Espanya. Per tant, Àfrica del Nord seria un lloc fantàstic per establir colònies. El Godoy va dir: carai, sí, aquí tenim possibilitats econòmiques, tenim possibilitats diplomàtiques, doncs, escolta, comença a fer, què pensaries fer tu? Home, doncs jo aniria allà, però, ep, has d'anar vestit amb robes musulmanes i tot això, i a més aquest company que tens, que és de l'altra banda, diguem, de no és monàrquic, doncs no interessa. El Badia diu: bueno, doncs ja ho faré, el que aniré jo és a fer descaradament, per això us deia que no sé si és orientalista o què és, però espia sí que ho és. Doncs jo m'aniré cap allà. Avança el viatge i el 25 de maig de 1803 creua l'estret de Gibraltar per passar-se 5 anys peregrinant, és a dir, passejant, investigant, buscant pel Magreb i pel Orient Mitjà. Estudiarà la religió, la fauna, totes aquestes coses, fent-se passar per Ali Bey l'Abbasi, un príncep abbàsida, fill d'Othman Bey i descendent d'un oncle del profeta Mahoma. Clar, amb aquestes credencials el deixaven entrar tot arreu. I es dedica a buscar tribus que estiguin en contra del soldà del Marroc i a veure si poden fer una rebel·lió, que llavors això justificaria la intervenció espanyola. Però la cosa fracassa perquè quan Carles IV se n'assabenta, Carles IV no volia saber res d'intervencions militars fora d'Espanya i de guerres i tot això, i diu: no m'interessa aquest projecte. Clar, el Badia, o l'Ali Bey, com vulgueu dir-li, quan veu cancel·lat aquell projecte, diu: escolta, però hi veu possibilitats, i diu: escolta, jo treballo pel meu compte. Se'n va veure el soldà del Marroc, li demana permís per anar a la Meca. A la Meca besarà la pedra negra de la Casba i farà les voltes aquelles de rigor abans de tornar a Damasc, o sigui, en definitiva, es farà musulmà, o farà veure que és musulmà, i ja amb tots aquests títols i amb tot això, doncs es dedicarà a passejar per Damasc, el Caire, Constantinoble i Terra Santa, amb la intenció de buscar poder-se quedar ell amb la corona de l'imperi marroquí fent un cop d'estat. Però el fotut és que poc o molt la cosa es descobreix i el Badia, doncs, ha de plegar veles. Què fa llavors? Llavors se'n va buscar-ne un altre, aviam si que ell l'ajuda. I el 28 de gener de 1807 se'n va a Jerusalem i s'entrevista amb el procurador de l'Orde del Sant Sepulcre per demanar la seva ajuda i lluitar per la defensa dels sants llocs i tal, però res, fracassa. I aleshores diu: bueno, doncs me'n torno a Espanya a veure el rei. El 9 de maig de 1808 se'n va a Bayona, que no és ben bé Espanya, ja és a França, i s'entrevista amb Carles IV, que ha hagut de donar el seu tron a Josep Bonaparte. El rei li diu que, bueno, que en aquests moments Espanya ja és francesa i li recomana que parli amb el José Bonaparte. El José Bonaparte l'escolta i sí, l'anomena intendent general de la província de Segòvia i va passant per diversos càrrecs de relativa rellevància fins que els francesos són expulsats d'Espanya i amb ells doncs, també a l'Ali Bey o al Domènec Badia, com vulgueu dir-li. Llavors, què passarà? Que ell dirà que des de l'exili es dedicarà a escriure el llibre dels seus viatges, que es farà molt popular, i quan pugi al tron el Lluís XVIII, fent fora Napoleó, li el fitxarà, diguem-ne, com a agent colonial francès amb rang de mariscal de camp, i li encarregarà una missió secreta, li fa canviar la identitat, li encarrega una missió secreta a la zona de l'Orient Mitjà. Però el noi ja té una certa edat i durant el viatge cap a la zona de Damasc, el 1818, en concret el 30 d'agost de 1818, li sobrevindrà un atac de cor i la mort que farà que desaparegui, però queda en el record i en el misteri, diguem-ne, aquest personatge, aquest Domènec Badia, com diem, nascut a Barcelona a l'1 d'abril de 1767 i mort a les terres de Damasc el 30 d'agost de 1818. I com que aquest noi doncs s'havia dedicat o es va dedicar, vaja, a tombar per aquí, tombar per allà, això, hem buscat una cançó que es pogués dir amb aquest caràcter, diguem-ne, nòmada, diguem, viatger, diguem-ho clar, vagabund, i per tant hem trobat una cançó del Nicola Di Bari que porta per títol Vagabondo i que és la que ara us deixarem escoltar.
Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' d'ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, la strada è come un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, puoi fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
D'abril de l'any 1725, el dia que neix a la ciutat de Venècia, part de la República de Venècia, evidentment, Giacomo Girolamo Casanova, el Casanova famós de totes les conquestes i de totes les històries, conquestes amoroses em refereixo. Ell era fill de dos comediants, la Zareta Ferrucci i el Gaetano Casanova, que tenia ascendència aragonesa, i que es va quedar sense pare quan ell, el nen, el Giacomo, tenia 8 anys, però que també corre la veu perquè immediatament hi va haver un patrici venecià, Michele Grimani, que se'n va fer càrrec d'aquest noi, corre la veu de que aquest noi, el Casanova, era fill adulterí, o sigui, resultat d'un adulteri de la seva mare amb aquest gran patrici venecià. Sigui com sigui, el venecià aquest, el Michele Grimani, el va destinar i el va encaminar cap a la carrera eclesiàstica, fent-lo entrar en el seminari internat de l'abate Gozzi, on va estar-hi durant 4 anys, fins que una aventura amorosa va provocar que el posessin de potetes a la carrer. La seva mare va començar a moure cels i terra i quan el nen tenia 21 anys el va enviar cap a Roma perquè entrés a treballar al servei de l'ambaixador d'Espanya a la Santa Seu, el cardenal Acquaviva. El noi tampoc no era allò gaire net i va acabar també expulsat per culpa de les aventures amoroses que anava tenint avui també, avui i demà també. Va llavors emprendre una colla de viatges per Corfú, per Constantinople, però va decidir tornar a la seva nadiva, Venècia. Allà va intentar fer-se soldat, va actuar també com a violinista, ja veieu quina cosa més heterogènia, i va tenir la sort de fer-se passar per metge, curar a un d'aquests rics venecians, perquè, clar, aquests estaven forrats amb el comerç, el de les espècies i totes aquestes coses, un patrici venecià, com deia, que agraït li va fer entrega d'una petita fortuna que ell va malgastar amb activitats de màgia, de cabala i tal, una sèrie d'activitats que van cridar l'atenció de la Inquisició, que el va començar a buscar, i el noi va intuir que el millor que podia fer era agafar les cames i marxar. I, efectivament, el 1744 va abandonar Venècia, se'n va cap a Ancona, allà haurà d'estar recluït, haurà de fer una quarantena, però ja comença a tenir problemes amb una relació amb una esclava grega i una relació fins i tot amb un castrato, el Bellino, que resulta que era una noia, però que havia fet això per poder accedir doncs, a la música, al cantar i tot això. Vist tot això, com que tothom ja se'l comença a mirar malament, comença a fer un viatge, emprèn un viatge el 1749 per tota Europa, on es farà passar per les coses més diverses, per diplomàtic, per financer, la qüestió és anar portant allò fent bullir l'olla. El 1753 tornarà a Venècia i quan el veuen diuen, home, mira-te'l, ja ha tornat, doncs au, ara te'n vas cap a la presó per fer esoterisme i per totes aquestes coses que fas. A la presó aquesta, de tota manera, ell va aconseguir, gràcies a l'ajuda d'un monjo que hi havia allà també empresonat, ja em direu com devia ser aquest monjo, va aconseguir escapar al cap d'un any i es va exiliar durant 18 anys de la seva Venècia. Se'n va anar cap a París, on va aconseguir fer-se amic, no se sap ben bé com, però es va fer amic de Lluís XV i de la seva amant, la Pompadour, i sembla que inspirant i creant la Loteria Estatal Francesa el 1757. També per fent, diuen, amb la llegenda aquesta, fent missions secretes, que van acabar amb un frau de lletres de canvi que l'obliga a abandonar França corrents per no ser detingut. Per la resta d'Europa es continua passejant, s'inventa una altra personalitat, es fa dir el Cavalieri de Senyat, que li permet rebre, imagineu-vos com devia anar això, una condecoració del papa Clement XIII, es relaciona amb Frederic de Prússia, coneix a Caterina la Gran, fins i tot viatja a Espanya a veure el rei Carles III, aviam si li dona un lloc a l'administració, i curiosament sembla que va ser detingut durant 42 dies a Barcelona, no per estafa ni per tot això, sinó per un afer de faldilles, per una relació així no autoritzada, per dir, diguem-ho entre cometes, amb l'esposa del capità general de l'exèrcit espanyol, cosa que, evidentment, va fer que hagués d'agafar el petate i marxar. El 1771, ja una mica cansat de tot això, però sense abandonar les seves aventures amoroses, comença una activitat d'escriptor amb llibres com la Lana Caprina o traduint la Iliada d'Homer, però no acaba de tirar endavant. Cansat, llavors decideix tornar a Venècia, parla amb la gent de Venècia i li diu, escolta, que puc tornar? I l'altre els li diu, home, nen, tens aquí un expedient que no vegis. Però mira, si ets capaç de refutar una història de Venècia que havia publicat en aquell moment Arnelot de la Hussaia i que els deixava bastant malament amb els de Venècia, ens ho pensarem. Fa el llibre, publica el llibre i el Dogo, el jefe de Venècia, el president de Venècia, li perdona tots els seus actes i li posa per això tres condicions. Una, que sigui espia de la Inquisició. De fet, ell ho accepta, encara que sembla que no delata mai ningú. Que es casi amb la costurera Francesca Boschini i que publiqui uns llibrets per entretenir la gent i tal. I el noi també diu, bueno, doncs vinga, va, sí, ja està, ja és això. Però resulta que el 1782, en un d'aquests llibrets, acusa un noble de ser un fill il·legítim i provoca la ira de la justícia i ja, quan, com que l'estan buscant, agafa les cames, marxa cap a Trieste i comença un nou viatge per Europa. Coneixerà el 1785 el comte de Badstein, que li ofereix que s'encarregui de la biblioteca del seu castell de Duchov. I ell, doncs, anirà al castell de Duchov i, acceptant aquesta cosa, començarà a mantenir la biblioteca, però començarà, i això és l'important, a escriure les seves memòries. Unes memòries que no arribarà a acabar-les. Per què? Perquè morirà el 4 de juny de 1798 i les seves històries, les seves memòries s'acaben 27 anys abans de la seva mort. I, per tant, sabem tot lo del començament, però de l'altre, ni cinc. I per posar una cançó, bueno, podíem posar alguna cançó de les banyes, d'empaitar les faldilles i tal, però com que, ves, finalment, al final el personatge acaba resultant simpàtic, hem trobat una cançó del crooner italià Fred Buscaglione que porta per títol Giacomino, i com que ell es deia Giacomo Girolamo Casanova, doncs, mira, Giacomino. Aquí teniu el Fred Buscaglione.
Quando passa Giacomino con le ghette e bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga.
Ha la giacca quadrettini, pantaloni un po' strettini e nelle tasche non ha un becco d'un quattrin, no, no.
Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga.
Passeggia sempre per il corso,
sì,
e nessuno l'ha mai visto lavorare,
no, no.
Saltella e sbuffa sempre come un orso. Se qualcuno gli domanda lei che fa,
ma
quando passa Giacomino con quell'aria da tacchino, ogni donna cambia strada e se ne va.
Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga.
Giacomino con le ghette il bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga.
Ha la giacca quadrettini, pantaloni un po' strettini, nelle tasche non ho un becco d'un quattrin, no, no.
Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga.
Passeggia sempre per il corso,
sì,
e nessuno l'ha mai vista lavorare,
no, no.
Saltella e sbuffa sempre come un orso. Se qualcuno gli domanda lei che fa,
ma
quando passa Giacomino con quell'aria da tacchino, ogni donna cambia strada e se ne va.
Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga. Giacomino, 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 Giacomino è gran gaga.
3 d'abril del 1890, el dia que neix a la ciutat de Barcelona l'abogat i polític català Manuel Carrasco i Formiguera. Manuel Carrasco i Formiguera, que era fill de l'advocat Rosendo Carrasco i de Magdalena Formiguera, i que tenia dos germans, el Rosendo també i el Lluís, que van ser metges. Ell es va dedicar ja de petitet a la... Bueno, de petitet, no tan petitet, però de començament a la política, i de 1916 al 1919 va ser el secretari de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, mentre militava a la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista. Tot això el va portar el 1920 a ser proposat i elegit concejal, edil, regidor, pel partit a Barcelona i que el 1922 participés en l'acció de fundació del partit Acció Catalana, mentre ell, a títol individual, editava la revista L'Estavet, un setmanari nacionalista que era especialment crític amb Primo de Rivera, sobretot quan va arribar la seva dictadura, cosa que va fer que passés alguna temporadeta, curta, però temporadeta, a la presó. El 1930 va participar i va ser un dels firmants del Pacte de Sant Sebastià, anava amb representació del partit Acció Catalana, i quan el 1931 es proclama la República, fent fora el Primo de Rivera, ell serà nomenat conseller de Sanitat i Beneficència del primer govern de la Generalitat de Francesc Macià. 4 mesos després, doncs, en Manel Carrasco i Formiguera és triat diputat o és elegit diputat per Girona a les Corts Constituents de la República per part de la coalició catalana republicana, de la coalició de centre-esquerra que es fa a Catalunya. Un cop a les Corts i mentre es redacta la Constitució, ell defensarà la integritat de l'Estatut de Núria i, sobretot, intentarà casar el catolicisme que ell practica amb la república que mana en aquell moment, fent públic el seu reconeixement de l'error dels catòlics. Diu que els catòlics l'havien pifiat identificant la religió amb la monarquia o la religió amb la dictadura, que també es podia identificar perfectament amb la república, proposant aleshores una esmena al tercer article o a l'article tercer de la Constitució, traient d'allà la cosa de les referències a la religió, però tot això no funciona i acaba que els companys del seu partit d'Acció Catalana, que evidentment són favorables a la independència de la religió, el fagin fora del partit l'any 1932 junt amb altres membres del sector aquest més catòlic, que curiosament aprofiten per ingressar a la Unió Democràtica de Catalunya, que s'acaba de fundar uns mesos abans, on en Manel Carrasco destaca ràpidament i accedeix al comitè de govern. Però amb tot això arribarà la Guerra Civil, el Manel Carrasco i Formiguera es mantindrà lleial a la República sense abandonar la seva ideologia demòcrata cristiana. De fet, la seva acció mediadora salvarà molts catòlics de les repressions, diríem, dels esquerranosos, per la qual cosa és denunciat pels diaris d'esquerra i determinats sectors anarquistes i comunistes del bàndol republicà intenten fer-li la vida impossible, fins al punt de que en Carrasco Formiguera decideix traslladar-se al País Basc i col·laborar amb el govern del lendakari Aguirre. Quan l'exèrcit franquista ocuparà Guipúscoa, com que ja es veu a venir que Biscaia doncs caurà, ell decideix tornar a Catalunya, però tan bon punt arriba aquí, tota l'esquerra se'l torna a tenir al punt de mira i fa que torni, decideixi ell tornar cap a Biscaia, que encara està en mans de la República, la part de Biscaia. Però, com que l'última part del trajecte, perquè el desplaçament cap allà l'ha de fer passant per França, l'última part del desplaçament del trajecte entre Bayona i Bilbao s'ha de fer en vaixell, el vaixell que ell agafa, el vapor Correo Galdames, és interceptat pel creuer Canària, pel crucero Canàries, i en Carrasco i Formiguera és detingut i transportat al penal de Burgos. Allà serà condemnat a mort amb un judici sumaríssim el 28 d'agost de 1937 pel delicte d'adhesió a la rebel·lió, quan en realitat era al revés. Però bé, en qualsevol cas, l'execució de la sentència s'anirà demorant perquè hi ha gestions del Vaticà que diuen «Home, no, coi, que és un catòlic significat i tot això», es demorarà 8 mesos i finalment, però, el Franco, segurament en resposta a una protesta que havien fet alguns governs estrangers, entre ells de Santa Seu, pels bombardejos de l'aviació franquista sobre Barcelona, doncs el Franco ordena que s'executi aquesta execució, diguem-ho així, i en Carrasco i Formiguera serà fusellat el 9 d'abril de 1938. I, per tant, desapareixerà del mapa a expenses de que el 25 de setembre del 2005 el Congrés de Diputats espanyol acordi, finalment, a proposta de Convergència i Unió, anul·lar el Consell de Guerra a què va ser sotmès Carrasco i Formiguera i, per tant, declarant el seu fusellament com una indignitat o com una il·legalitat. Vosaltres triareu. I per il·lustrar això, hem buscat una cançó que parla de presons, que parla d'execucions, que és una cançó folk que en el seu moment va fer famosa la Joan Baez i que porta per títol El preso número 9. amb homenatge al nostre Manel Carrasco i Formiguera. Aquí teniu, doncs, Joan Baez, El preso número 9.
Al preso número 9 ya lo van a confesar. Estareciendo en la celda con el cura del penal. Dientes de amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así, al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay. Al preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó y rumbo al paredón. Soy al preso decir, padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana.
4 d'abril de 1284, el dia que a la ciutat de Sevilla mora el rei de Castella i Lleó, Alfons X, conegut com Alfons X el Savi. Era fill de Ferran III el Sant i de Beatriu de Suàbia, cosa que ja veurem tindrà la seva importància, i va passar la seva infància lluny d'allò que en deien la corte. El seu pare el va enviar a terres gallegues, tutorat per García Fernández de Vilamayor, que li va donar una sòlida formació intel·lectual. Perquè el seu pare ja volia que el nen treballés. En tant que hereu, i quan el nen compleix els 19 anys, el declara hereu, príncep hereu, i li comença a donar encàrrecs. Per exemple, el 1243 l'encarregarà pacificar i signar un tractat amb el regne Taifa de Múrcia, que llavors encara estava en poder dels musulmans, sota la batuta de l'Ibn Hud, i aleshores convertir-lo en vassall. De fet, ell ho va negociant. Primer hi ha una revolta popular, ell haurà de reprimir-la. O sigui que juga tots els papers de l'auca. Negociador, aconsegueix que aquest regne Taifa de Múrcia passi a ser hereu d'això, passi a ser dependent del seu pare. Quan puja al tron, des de l'1 de juny de 1252, continuarà la feina del seu pare d'anar reconquerint tota la part d'Andalusia, d'anar ampliant el regne de Castella, i conquistarà tota la zona sud-occidental de la vall del Guadalquivir, prenent la ciutat de Cadis i el regne de Niebla, que ocupava, més ben dit, el que seria ara la província de Huelva. Mentrestant, fins i tot el noi amb més intencions i més coses, doncs posa en marxa una creuada per les terres del nord d'Àfrica, on desembarca i conquesta un parell de ciutats, però finalment ha d'abandonar el projecte perquè se li ha esvalotat el galliner. I el 1264, a la part d'Andalusia, diguem-ne, més oriental, i el regne de Múrcia aquest amb el que havia pactat, hi ha una sublevació dels mudèjars que ell ha de reprimir, i amb força i tal, i ho fa amb plena eficàcia, decretant al final l'expulsió dels mudèjars aquests de l'Andalusia bètica. I clar, això provocava una desertització, allò, l'Andalusia buidada, que diríem ara el 2024. Per compensar-ho, llavors l'Alfons X impulsa dintre del seu regne de Castella tot un desplaçament de gent cap al sud per repoblar Andalusia i Múrcia amb gent de la Meseta del Nord, gent de la Vall del Tajo i totes aquestes coses. Mentre, en canvi, la part més oriental, és a dir, la part de Múrcia, el rei d'Aragó, Jaume I el Conqueridor, que també ha ajudat a fer fora tota aquella gent, el que fa és repartir les terres entre els seus cavallers. Bé, sigui com sigui, la cosa funciona. Però en aquell moment es produeix el fet aquell que us deia de la mare de l'Alfons X, que estava emparentada amb l'emperador germànic. Alemanya, l'imperi alemany, mora l'emperador i no hi ha descendència. I apareix una ambaixada de la ciutat de Pisa que li demana que per què no es presenta de candidat, ja que ell té dret per coses familiars, per vincles familiars i tot això. Alfons X diu, bueno, pues sí, em presento. I l'1 d'abril de 1257 és elegit rei dels romans i emperador. Però, curiosament, el procés aquest de substituir l'emperador sense fills és bastant caòtic i, al mateix temps, es produeix una altra elecció a Anglaterra. Ricard de Cornualles també és elegit i s'inicia, per tant, una baralla entre tots dos. L'Alfons X vol tenir més autoritat, vol tenir més força i, per tant, demana recursos econòmics a les Corts de Castella i Lleó, on els nobles li diuen que tururut violles, que busca-te'ls en un altre lloc. Després també buscarà el recolzament del papa, que el papa s'escapa una mica per la tangent, o dels gibelins italians. Total, que no aconsegueix tots aquests recolzaments. Sí, ha presentat la candidatura, però fins i tot té la sort de que es mori el seu rival, de que es mori aquell anglès, el Ricard de Cornualles, que també havia estat proclamat emperador, però finalment es posen d'acord tots els alemanys i elegeixen el 2273 el Rodolfo d'Habsburg, convertint-lo en rei, en emperador, i frustrant totes les intencions d'Alfons X de convertir-se en el primer emperador europeu. Un fracàs que, a més, se li reforça quan intenta annexionar-se tota la part sud de Portugal, a l'Algarve, i al final els portuguesos s'imposen i el fan fora. Llavors, què és, per què tant Alfons X, carai, Alfons X molt sàvio i tot això? Perquè l'home sí que fa, de cara a dintre, de cara al seu regne, sí que fa coses potents. Per exemple, fa sobresortir o fa pujar l'economia, posant en marxa l'Honrado Concejo de la Mesta i fent unes fires de bestiar i tal, que controla l'activitat de ramadera, especialment la d'ovelles, que és transhumant, però l'economia no li acaba de funcionar, o sigui, una de freda i una de calenta. L'economia va bé per això de la ramaderia, però resulta que l'economia també va malament perquè la política del vellón, la moneda que es diu en aquell moment, fa servir Castella, és fatal, i la noblesa doncs, se li revolta. Per una altra banda, una altra cosa positiva que aconsegueix és uniformitzar la legislació. És a dir, com que hi ha lleis de tot arreu i totes són diferents, ell què fa? Elabora el fuero real, l'especulo, que és el llibre que fixa com han de treballar els jutges, i sobretot el còdic de les 7 partides que recopila i harmonitza tot el dret existent. També té una altra important acció en la cultura, sobretot en l'astrologia, que a ell li agradava molt i que provoca que es creïn les taules astronòmiques alfonsís per saber la posició dels astres i tot això. També intervindrà molt en la normalització del castellà i en la creació de la Universitat de Salamanca, on funda diverses càtedres. Però cap al final del seu regnat la cosa se li complica. Els nobles cada vegada estan més xulos i més revoltats, i el 1272 comencen una dèbil, però rebel·lia, al fons, per perquè diuen que volen recuperar els seus drets. I, sobretot, el que el deixa ja tocat és la pugna amb el segon fill, Sancho, perquè el seu fill gran ha mort, però tenia fills. Tenia, per tant, hi ha els nets que reclamen el tron de Castella i el seu segon fill que reclama també el tron de Castella. I això a ell, com a pare, no li agrada i decau i es mora a Sevilla de pena, diuen alguns, però vaja, mora el 4 d'abril de l'any 1284 el rei Alfons X, el savi. I com que parlem del savi, doncs hem buscat una cançó que ens parli d'un savi i hem trobat una cançó del Gato Pérez, el gran Gato Pérez, el savi Gato Pérez, que porta precisament per títol El Sabio. No és que el Gato Pérez fos un fan d'Alfons X, el savi, però la cançó penso que té una relació força interessant i que, per tant, doncs, us la presentarem ara en record d'aquesta, o com a complement d'aquest record, a l'homenatge al rei Alfons X, el savi de Castella. Gato Pérez, el sabio.
¿Por qué te las das de sabio si yo conozco tu boina? Conmigo tú te cebaste. Yo sé que me tienes roña, la roña que tú me tienes a mí no me mortifica. El rollo que tú te traes, lo venden en la botica. Déjate de tanto alarde y vive la realidad, que por mucho que tú trates, el mundo no cambiarás. ¡Ay! Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio tú serás, pero con tanta sabiduría ahí no tienes felicidad, y tú no tienes felicidad.
El sabio no tienes nada.
Sabe de aquí, sabe de allá.
El sabio no tienes nada.
Y tú no tienes felicidad.
El sabio no tienes nada.
Y tú no tienes felicidad.
El sabio no tienes nada.
Dijo el sabio Salomón en el capítulo 1 que cuando no había mujeres los hombres andaban desnudos y tú no tienes felicidad.
Que sabio no tienes nada.
Sabe de aquí, sabe de allá.
Que sabio no tienes nada.
D'abril de 1892. El dia de la primera actuació en públic a Barcelona de l'Orfeó Català. Orfeó Català, que és una societat coral que, com sabeu, va ser fundada el 15 de setembre de 1891 per Lluís Millet, Amadeu Vives, Aureli Campmany i altres prohoms. La idea de creació de l'Orfeó Català es va gestar durant uns concerts que diverses societats corals estrangeres van venir a fer a Barcelona amb motiu de l'Exposició Universal de 1888. Era un moment en què el sentiment nacionalista de catalanitat era potent hi havia una voluntat de crear un estil diferent, un estil allò que diferencies Catalunya de la resta d'Espanya, i una colla de joves que habitualment anaven al cinquè pis del Liceu, del Liceu a sentir música, i al Cafè Pelayo també a sentir música al voltant del piano, que tenia l'establiment aquest, el cafè, varen conèixer i van intimar amb dos joves músics, en Millet i en Vives, en Lluís Millet i en Amadeu Vives, que els hi van proposar, i per què no creem un orfeó? Nosaltres podem aportar l'ajut d'altres músics com Enric Granados, Jacint Tort, Joan Gai o alguns veterans com el Felip Pedrell, l'Antoni Nicolau o el Josep Maria Robles, etc. i tal. La cosa va quallar, els joves aquests es van entusiasmar i, com diem, el 5 d'abril de 1892, un cor de 30 cantaires, tots masculins, tots mascles, s'ha de dir, a la Sala Estela de Barcelona, que dirigia el mestre Nicolau per invitació del mestre Nicolau i dirigits ells també pel mestre Nicolau, van fer el seu primer concert on es va interpretar l'Ave Verum de Mozart i la peça Boda d'ocells de Josep García Robles. La cosa va ser important, va ser un èxit interessant, i uns mesos més tard, en concret el 31 de juliol de 1892, l'Orfeó Català, que llavors ja havia triat el nom, per tant ja tenia nom, va fer el seu primer concert oficial, l'altre era extraoficial, al Saló de Congressos del Palau de les Ciències de Barcelona, amb Enric Granados al piano, i això va provocar doncs un gran èxit que va fer que entrés a la societat, que l'Orfeó entrés a la Societat Catalana de Concerts, que li encarregués un concert el 19 d'octubre del mateix any, i en aquest concert interpretés fragments del Parsifal de Wagner i la marxa fúnebre de Hamlet de Berlioz, que iniciaven aquesta línia wagneriana, diguem-ho així, que va mantenir o que ha mantingut l'Orfeó Català durant tota la seva trajectòria. El 23 de gener de 1893 diuen, bueno, doncs això ho hem de començar a posar en solfa, fan una junta general, aquesta junta general elegeix com a directors perpetus a Lluís Millet i Amadeu Vives, directors de la Coral, s'entén, professor perpetu a Josep Maria Comella i president de la societat en Joan Millet i Pagès, és a dir, el germà de Lluís Millet, un home que té contactes amb el món econòmic i el món cultural i que, per tant, afavoreix la implantació de l'Orfeó Català a Catalunya. Però l'any mateix, aquell any, a finals d'aquell any, el 7 de novembre de 1893, per ser exactes, es produeix el fet del Liceu, la bomba del Liceu, que provoca que el públic agafi por a anar a espectacles amb espais tancats. Això, junt amb la crisi econòmica de l'entitat, doncs, fa que durant un parell d'anys l'activitat de l'Orfeó Català sigui molt poc important, excepte un concert en el qual s'anuncia l'estrena d'una obra d'Amadeu Vives que porta per títol L'Emigrant i que constitueix un èxit per al seu vessant, diríem, nacionalista. Però en Joan Millet és un fletxa i aconsegueix els ajuts necessaris o avança ell els diners, perquè no n'hi falten amb ell tampoc, que faran possible la remuntada. Busca actuacions per tot Catalunya i pel sud de França de l'Orfeó i canvia l'estructura que, diguem-ne, es convertirà en una organització jerarquitzada i eficient que el 21 de gener de 1895 deixa enrere aquesta crisi que havíem dit amb un concert històric que fa a l'Ateneu Barcelonès i que està dedicada a l'obra de Grieg. I després fa això, l'èxit d'aquest concert fa que sigui convidat a compartir els concerts de la Capella Nacional Russa de prestigi mundial que fa a Barcelona. A partir d'aquí, tot serà anar amunt. El 1896, l'Orfeó Català fundarà el Cor de Dones, sota la direcció de Marencià Berle i el mestre Josep Lapeira, i al cap d'uns mesos inaugurarà, fet important, una escola de música infantil, amb classes de diàries de 2 hores i classes, a més gratuïtes. Tot plegat per aconseguir tenir un ventall de veus mixtes, de veus de tots tipus, mixtes, que puguin permetre la interpretació de qualsevol repertori simfònic coral, cosa que això es va aconseguint. L'entitat només li falten 3 coses. La primera, uns símbols que puguin identificar-la, no? I s'acorda, per tant, crear un estendard i crear un himne i després una seu social. L'estendard serà una senyera que dissenyarà l'arquitecte Antoni Gallissà, i l'himne serà el cant de la senyera, una peça amb lletra de Joan Maragall i música de Lluís Millet. Amb dues coses, la senyera i el cant de la senyera, seran consagrades a Montserrat l'11 d'octubre de 1896 de la mà del bisbe de Vic, Josep Morgades, i en espera de poder obtenir la tercera pota que reclamaven, és dir, el Palau de la Música, que no s'inaugurarà fins al 9 de febrer de 1908. Però, mentrestant, l'Orfeó Català serà i continuarà sent una peça fonamental de la simbologia catalanista. I, per tant, nosaltres acabarem aquest 5 a la setmana d'avui amb un record a aquest emigrant que en un seu moment va fer aquell concert que va destacar i tot això en interpretació del propi Orfeó Català. Però abans, deixeu-me que us acomiadi en nom meu, propi, Francesc Morgades, el burro al davant, que deia aquell. Gràcies, i a més de Cotoni Olivella, de Marc Pujol i de Goretti Martínez, que ara començaran a fer la seva feina. Ens tornarem a trobar la propera setmana amb una altra edició de 5 a la setmana, i ara deixem-nos, que us valgui la redundància, que us deixem en companyia de l'Orfeó Català i de la seva mítica cançó L'Emigrant. Fins a la setmana vinent.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.